Ràdio Estel.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 5 minuts. Comença el punt ORG. Perquè tots volem viure en un món millor, però ben pocs estem disposats a canviar les nostres vides per aconseguir-ho. I tu, a quin dels dos bàndols pertanys? Exigim responsabilitats, però no admetem que el problema és un reflex d'allò que som nosaltres moltes vegades. Aquests últims dies, que he pogut seguir de prop l'evolució de preus en el sector immobiliari, he pogut constatar com encara ara centenars de propietaris de pisos, que no tots, segueixen demanant preus estratosfèrics per vendre o llogar els seus immobles. És cert que els preus dels pisos han pujat descaradament per culpa dels ànims especulatius de les grans empreses de la construcció i que la bonança econòmica i la facilitat d'obtenir crèdit hi ha ajudat. Però això no porta a que cap propietari hagi de posar a la venda o en lloguer els seus immobles als preus que marca el mercat avui dia, per més que aquest estigui començant a fer-los baixar. En primer lloc, perquè el mercat no és just, doncs sempre busca treure'n el màxim benefici al preu que sigui. I en segon lloc, perquè no s'adequa a la realitat. Tant és així que avui dia no sabem el valor real dels pisos buits de casa nostra. Centenars de milers d'habitatges a Catalunya estan buits. Centenars de milers de persones a Catalunya busquen una llar. I no obstant això, centenars de propietaris, que no tots, i amb això faig molt èmfasi, no tots, viuen amb l'ànim de lucrar-se venent o llogant el seu immoble malgrat la delicada situació social que travessem. Que sí, d'acord, que molts propietaris són honestos i el fet de tenir propietats no els genera massa beneficis, fins i tot els hi arriba a donar mal de cap. Però no és per ells que parlo, sinó que és per tots els altres, si és que la seva voluntat és la de poder oferir un servei a un preu raonable. Però no m'agradaria centrar l'atenció en els molts propietaris irresponsables que tenim a casa nostra, ni en els molts inquilins també irresponsables, alguns d'ells que igualment omplen molts pisos de les nostres poblacions sense ser respectuosos amb la propietat ni amb la comunitat de veïns. M'agradaria centrar l'atenció en totes aquelles persones que per damunt del servei busquen només que lucrar-se el preu que sigui. El dels pisos tan sols és un exemple que em serveix per entendre que els problemes econòmics que travessem són un reflex de la mentalitat egoista de la societat que vivim. Quan l'egoista és un ciutadà mitjà, els problemes que genera no tenen un impacte tan greu com els que sí genera un polític o un banquer deshonest. Però l'egoisme, finalment, és el mateix. En altres paraules, el nostre egoisme, elevat a un major exponent, es diu corrupció, estafa i robatori. I res canviarà fins que no eliminem aquest egoisme per complet de les nostres vides. I en canvi, d'altra banda, moltes vegades ho diem, la crisi ens està ensenyant a ser més solidaris i a veure si aviat també ens ensenya a ser més honestos. En fi, benvinguts al Punt ORG des d'ara i fins les 9, Acció Ciutadana i Canvi Social, un programa microfinançat per la ciutadania. Oferim propostes per canviar el món a partir de les petites accions diàries. I atenció, perquè avui ens visita la Noemí Rocabert, que és directora de l'Escola Mestre Morera de Ciutat Meridiana. Amb ella parlarem d'educació i ensenyament en temps de crisi, però sobretot veurem quin és l'impacte de les retallades en una escola i en els seus alumnes i les seves famílies, ara que sabem que el 25% dels menors catalans viuen en la pobresa. Comptarem amb l'Enric Tintoré, els Amics d'Orgànic, la Maria Sierra i d'aquí uns instants el Fede Kufer. Som el Jordi Carretero a les vies de so i qui us parla, el meu nom, Joan Ortiz.
.org, la cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
I he dit Fede Kufer. Fede Kufer, bona nit.
Molt bona nit, Joan.
I a veure, això que he sentit. Bona nit, Fede.
Molt bona nit.
No és so telefònic. Tenim el Fede Kufer aquí als estudis de Ràdio Estel. Quina alegria veure't aquí in situ, en directe, al natural.
I ara ja tocava.
Benvingut, Fede.
Moltes gràcies.
Escolta'm, i suposo que tu estàs seguint, l'Eurocopa, estàs al cas de tot plegat, no?
Estem mirant a veure què passa a l'Eurocopa.
I potser ens vols parlar d'això?
Sí, tant a nivell futbolístic i també l'interferència amb la política, que és un tema que tractem molt sovint aquí en aquesta secció.
Fede, que t'escoltem.
L'Eurocopa, que s'està celebrant a Polònia i a Ucraïna, demostra que els partits de futbol són molt més que un partit. La interferència entre la política i el futbol és permanent. La setmana passada es van enfrontar a Varsovia la selecció de Polònia i la de Rússia. Aquell dia es va veure la cara més lamentable del futbol. Aficionats a les dues seleccions es van enfrontar abans i després del partit als carrers de Varsovia. D'on ve aquesta ira dels aficionats? Polònia i Rússia tenen a l'actualitat una relació política molt tensa a causa del passat. La memòria de molts esdeveniments estan presents en la població dels dos països. Parlem de la invasió soviètica a Polònia durant la Segona Guerra Mundial, la massacre de Katyn, on va morir assassinada població civil de Polònia a mans de militars soviètics. Parlem del règim comunista que es va instaurar durant 4 dècades a Polònia, o més recentment, fa 2 anys, l'accident aeri que li va costar la vida al president de Polònia, en aquell moment, Lech Kaczynski, quan es dirigia a Rússia justament per rendir homenatge a les víctimes de la massacre de Katyn. És fàcil entendre que aquest partit de futbol va significar molt més que un partit. Simbolitza la possibilitat d'una revenja per part de l'aficionat polonès, això sí, dins d'un camp de futbol. El problema és que hi ha un grup de fanàtics i ultras que van portar als carrers de Varsovia aquest enfrontament i van haver-hi milers de ferits. Esperem que sigui el darrer enfrontament entre aficionats de 2 seleccions durant aquesta Eurocopa. El que sí sabem és que hi haurà enfrontaments en aquest campionat que seran molt més que un partit de futbol. Un dels partits a quarts de final d'aquest campionat serà el que enfrontarà la selecció d'Alemanya i a la de Grècia. Pels grecs, que es troben ofegats per la crisi i per les exigències fiscals i econòmiques d'Alemanya, serà una oportunitat de vèncer a qui consideren la seva bèstia negra en aquests moments. Guanyar Alemanya significaria per Grècia enviar un missatge d'orgull a tota Europa. Això sí, esperem que tot es redueixi a un enfrontament simbòlic i que no vagi més enllà del camp de futbol.
Tu creus, Fede, que té equip Grècia per superar Alemanya o no? Perquè, clar...
Sincerament, no. Crec que Alemanya és un equipàs. El que passa que, si em preguntes qui m'agradaria que guanyés, doncs...
Grècia.
Grècia, sí, sí.
I quina llàstima, no, això, que acabessin a bufetades entre aquestes 2 seleccions que comentaves al principi, quan sempre un terreny de joc és l'oportunitat per donar-se la mà i no per esbatussar-se, no?
Sí, es van...
podia ser entès com encara anem a estretar, no, al contrari, a fer més grans les diferències, o bé per agermanar-se, no?
Es van conjugar 2 fets. Es va conjugar que hi havia...
Rússia-Polònia, eh?
A Rússia-Polònia. Es va conjugar que hi havia la memòria històrica, no? Hi havia aquest món simbòlic de revenja, com explicàvem, sobretot per part de la població polonesa, i després es va conjugar que també hi havia fanàtics i ultras que allà on van... doncs es fiquen i fan el daruix, no? Uh-huh. Una llàstima, però això ho veiem a Argentina amb les barres braves, ho veiem a Itàlia també amb els tifosi, amb alguns tifosi, que són ultras, també ho hem vist a Espanya, i encara ho continuem veient, o sigui, és una cosa que està al món del futbol, que és un món preciós, però alhora mou la part irracional de l'aficionat.
Les emocions més baixes.
Exacte.
Fede, encantat de que hagis vingut per aquí.
Un plaer.
No te'n vagis, queda't, eh?
Vinga, va, em quedo.
D'acord? Bona nit.
Bona nit.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Amigues, amics, doncs això, .org, l'únic programa radiofònic finançat per la ciutadania, com deia l'Avet, que a més té la fórmula per canviar el món. A més, som premi a la millor proposta d'innovació segons Ràdio Associació de Catalunya per aconseguir un nou model de programa que apunta a l'anàlisi crítica del sistema en què vivim a partir de l'acció ciutadana i el canvi social i microfinançat, com dèiem, per la mateixa audiència. Mariona, Joan, Montserrat, Marisol, Maria del Mar, Esteve, Rosa, José Miguel, Joan, Mònica, Ginet, Nina, Elisabet, Albert, Òscar, Eulàlia, Clàudia, Bernardo, Teresa, Néstor, Maria, Paco, Laura, Margarita, Prieto, Josep Maria, Maria, Jordi, Alfred, Nina, Anna, Esther i Alfons. Són alguns dels noms de les persones que han posat els seus diners per ajudar-nos en el finançament del programa, la solidaritat i la cooperació que ens fan ser cada dia millors. I moltes gràcies a tots ells. Recordeu que el proper dissabte 30 de juny els mecenes del .org estan convocats a les 11 del matí davant la Sagrada Família per fer-ne una visita guiada i gratuïta. I si voleu fer-vos amics del programa, doncs només cal que cliqueu allò que diu M'agrada en el nostre Facebook. I ara sí, entrem en matèria, que per això li deia al Fede que no se'n vagi massa lluny. Avui al .org, tal i com us dèiem fa uns minuts, volem marxar fins a Ciutat Meridiana per conèixer la realitat de l'escola Mestre Morera. Sabem que l'educació és una de les matèries més perjudicades per les mesures d'austeritat i que la crisi està afectant de forma directa i amb violència a molts dels alumnes i famílies del barri de l'escola, avui hem volgut convidar la Noemí Rocabert, que és directora de l'escola Mestre Morera, perquè ens expliqui com és el dia a dia en aquest centre d'ensenyament. Noemí, bona nit.
Molt bona nit.
Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Un plaer, també.
Explica'ns una mica la història d'aquesta escola. És a dir, planteja'ns, fes-nos viatjar fins a Ciutat Meridiana i explica'ns què és el que hi trobem.
Doncs molt bé. Es tracta d'anar enrere fins a la dècada dels 70, 60-70. Uh-huh. Allà s'hi va construir un barri per donar allotjament a les famílies que venien d'arreu d'Espanya a treballar a Catalunya. I els van construir aquests pisos en una acció salvatge especulativa, on hi havia samarang i altres. Aquella zona havia de ser un cementiri, però es veu que els morts no s'hi podien podrir bé i van decidir fer-ne un barri.
Caram, a veure, un moment. Anem per parts, en samarang. És a dir...
Hi tenia a veure. Ell i algú altre, doncs, no sé massa la història, però a mi em va cridar l'atenció que aquest senyor hi fos.
És a dir, que hi ha tota una trama al darrere, diguéssim, tal d'aixecar allà un barri amb finalitats especulatives.
Sí, perquè van aixecar els pisos, els blocs de pisos, enfilant-se a la muntanya, sense previsió de cap servei, de cap res.
Ara sí n'hi ha, però, no?
Els carrers sense asfaltar. Uh-huh. Ara sí, perquè els veïns, doncs, durant molts anys van estar lluitant per reivindicar, doncs, escoles, ambulatori, etc. Els mercats.
I el tema del cementiri, a veure, però el cementiri de Collserola està a prop.
Sí. Jo la història del cementiri de Collserola no la conec, però el que explico, això està escrit i es pot buscar, eh? No m'invento.
Però a què et referies, perdó?
No, bé que doncs havíem previst de fer un cementiri i van decidir que allà no era un bon lloc pels morts i van fer-hi un barri pels vius.
Uh-huh. Sí, apuntant al que deia la Noemí, era per un tema d'humitat, que hi havia, deien sí. Que per un cementiri hi havia molta humitat.
Era massa humit, i és que és molt humit aquell barri.
Uh-huh. A veure, la Noemí està aquí d'entrada perquè el Fede Cufer ha fet l'enllaç, per això li deia que no es quedés, que no marxés, que es quedés aquí. El fer treball amb aquesta escola, Mestre Morera, i d'aquí tot plegat.
Exacte.
Ho dic per situar una mica l'audiència, perquè igual diuen, i de cop i volta el fer d'aquí. Bé, Noemí, t'he tallat dues vegades per parlar al cementiri del Samarang, però tornem. I llavors es va construir allà el barri.
És significatiu que es construís un barri sense cap mena de previsió. Bé, aleshores, els veïns van moure's fins a reivindicar les escoles i tots els serveis a còpia de tallar la Meridiana, els autobusos hi arriben perquè un bon dia un senyor que era conductor d'autobús va plantar-se i va dir aquí hi pot pujar un autobús, va segrestar un autobús i va demostrar a les autoritats que un autobús hi podia arribar.
Va segrestar un autobús?
Sí, el xupa que li deien. I li va costar el lloc de treball, però el barri va aconseguir transport públic que fins aleshores no en tenien. Estaven completament aïllats de Barcelona, un barri de Barcelona. Uh-huh. Van patir molt d'aïllament la gent d'aquest barri. Uh-huh. Fins fa molt poc,
Ara hi ha el metro, no? Però
ara hi ha
la línia
el metro,
11, no?
Sí, la línia 11, però jo l'he vist construir, eh? O sigui, jo fa 10 anys que estic treballant allà i doncs jo l'he vist construir. Uh-huh. I quan jo vaig començar a treballar en aquell barri hi havia molts pocs autobusos. Ara estem... Està ben servit.
I d'escoles, que és la vostra, la Mestre Morera, n'hi ha alguna més?
Sí, sí. Hi ha tres escoles de primària i la quarta està a Vallbona, hi ha una escola d'educació especial. Uh-huh. I després hi ha dues escoles concertades.
El cens de la zona, més o menys, se sap quanta gent pot viure-hi? Difícil. Bé, no, si no tenim les dades no passa res, no?
Sí, saps què passa? Que jo per números soc molt nefasta. Però és un barri... de població densa, eh? I hi ha molta immigració, molta. És el barri de nou barris amb més immigració.
Mm-hmm. Bé, en qualsevol cas, estem en un context de retallades, estem en un context on la pobresa va creixent a casa nostra, i m'imagino que si estem parlant d'un barri a la perifèria de la ciutat, això tot plegat s'accentua més, és així?
Exacte. Sí, un aspecte que us volia explicar perquè entenguéssiu la psicologia d'aquest barri és que al viure tan aïllats van crear com una psicologia de resistència als veïns i a les veïnes. I aleshores els ha costat molt la segona onada d'immigració. Això ha fet que a les escoles patíssim doncs, un fred de peus, perquè...
Els ha costat rebre aquesta segona onada, és a dir, quan venien immigrants de fora del país.
Sí, bueno, això no és estrany, això psicològicament és comprensible i amb persones que han estat aïllades i que s'han sentit que ningú les ajudava, doncs, a repartir la misèria que ens hem de repartir, doncs, costa molt. I això és el que enllaça amb la teva pregunta. Nosaltres ens hem hagut de defensar sempre amb pocs mitjans, amb pocs, sobretot, comparat amb les necessitats que hem tingut sempre. Les necessitats que ha generat el barri per les circumstàncies de les famílies que hi viuen són molt altes. No hi ha cap mena d'equitat educativa. Un nen i una nena d'allà efectivament, en la pràctica, ciutadans de segona o de tercera divisió, perquè no tenen els mitjans i les facilitats que pot tenir un nen d'un altre barri de Barcelona normal, no estem parlant. I
Potser hauríem de començar definint quin tipus d'escola és. Pública, privada,
concertada. És una escola pública. És una escola pública.
És que això encara és explica més, no? Encara
Exacte.
Explica més.
Sí, sí. És una escola pública de la part més alta de Ciutat Meridiana. Ciutat Meridiana és un barri que té molta inclinació, o sigui que està encaixat en un turonet i nosaltres estem ben bé a dalt de tot. Aquella zona és la zona amb més cases desnonades. El carrer Perafita, que és el de l'escola, és el carrer amb més desnonaments d'Europa.
Caram.
I és la zona, una de les zones més castigades del barri econòmicament, en aquest sentit. Després, tot el barri fa el que pot. Hi ha una altra zona, que és la zona tocant a Torre Baró, doncs, que també hi ha famílies amb molt desgast i vulnerabilitat, però bé, vull dir, és un barri de gent treballadora que tenen una gran grandesa i és que hi ha una microsolidaritat, una xarxa solidària que fa que el barri no caigui, que no es desmoroni. Les dificultats d'aquestes famílies en un altre lloc, potser acostumades a viure d'una manera més benestant, patiria més. En canvi, doncs, són persones molt resilients, molt fortes, molt acostumades a combatre l'adversitat, a sobreviure, i segueixen endavant. I les escoles fem el que podem. La nostra escola, la Fede ho sap molt bé perquè ens ha ajudat moltíssim i sense ell no hagués estat el mateix aquest any. Ens hem pelat els colzes buscant beques, buscant reforços. I podem fer forces coses encara, doncs perquè, per exemple, en el barri ha nascut una entitat meravellosa, solidària, absolutament altruista, d'una honestedat impecable, que es diu 50 per 20. Són una colla de veïns i veïnes que s'han organitzat per recollir fons i aleshores es posen en contacte amb les escoles i les escoles demanem ajudes perquè, per exemple, per acabar de completar les beques, perquè nens i nenes puguin menjar o puguin anar de colònies o puguin tenir llibres o anar d'excursió o fer extraescolars.
Ara anirà amb la qüestió de les beques, però a mi em sorprèn una mica, no?, que tractant-se d'una escola pública, per tant, vol dir que els pressupostos en ensenyament no van dirigits equitativament des de la Generalitat cap als diferents centres.
Bueno, les beques és un tema molt, molt roent i ara, a hores d'ara, que s'està repartint misèria, doncs fa de mal dir. Però, a veure, és el que deia. Quan no hi ha equitat educativa, doncs aleshores hi ha injustícia.
Però per això dic que és el que em sorprèn, no? Que no hi hagi aquesta equitat quan es tracta d'una escola pública. Això és el que pregunto, no? És a dir, com és que tractant-se d'una escola pública ja realment es fa aquesta distinció?
Perquè les escoles públiques són molt diferents. Hi ha escoles públiques que, doncs, que tenen AMPAs molt fortes i tenen molts diners. I nosaltres, per exemple, tenim una AMPA pobreta, que me l'estimo amb tot el cor, que són dones meravelloses, però que la nostra escola de fortalesa econòmica, res de res. Aleshores, no podem fer les mateixes activitats, no podem tenir els mateixos suports ni els mateixos avantatges d'una escola amb ampes fortes, no només fortes econòmicament, sinó cohesionades i amb bagatge de tirar endavant. Per exemple, sembla una tonteria, però el fet de demanar les subvencions és tan difícil. Omplir la paperassa i la burocràcia per demanar una subvenció és tan difícil.
A veure, per tocar matèria, no? Subvencions per què?
Per exemple, per extraescolars, per exemple. O per funcionament. És molt difícil. Les nostres... per saber desenvolupar-te en el món de l'administració de les beques, necessites treballar-hi. I les nostres famílies treballen, doncs, amb serveis i tot plegat, i no estan avesades a omplir papers, anar d'aquí cap allà i vinga. Això és molta feina. Les ampes que ho fan i que ho poden fer, sortoses d'elles, jo els aplaudeixo, però saben que això són moltes hores d'omplir
papers, de dedicar-hi hores davant l'ordinador, d'anar aquí, d'anar allà...
Exacte, no? I això, per exemple, la nostra ampa, doncs, i ampes en la nostra situació, doncs no tenen aquest avantatge.
Mm-hmm. Fa, què serà, 3 setmanes, 4, potser un mes, sí? Sortia un informe, no?, de la DGAIA que deia, corregés-me si era la DGAIA o no, jo crec que sí que era la DGAIA, que deia que això, el 25% dels menors viuen en la pobresa.
Era això va... no era la DGAIA. Qui va ser?
En qualsevol cas, sí, que es va recollir aquesta xifra del 25% de pobresa.
Hi ha un informe que ho explica molt bé, detalladament.
Aquesta realitat és la que es palpa allà dalt? Aquest percentatge s'ajusta?
Sí, i tant.
O inclús...
No. Sí, és que és totalment real. A la nostra escola tenim famílies completament al límit. El límit econòmic i el límit de paciència d'aguantar una situació que fa patir, perquè quan fa mesos i mesos que no pots treballar cap dels membres de la família i tens nens i nenes petits, és molt dur. És molt dur perquè menjar es fa dur, donar-los els recursos que necessiten es fa dur, comprar... abastir-se de menjar o de productes de sabó, per exemple... Es fa dur, el vestit es fa dur, tot es fa dur. I ara ve l'estiu i és un desert. Són 2 mesos que els nens i les nenes estaran al carrer. Estarien tots al carrer si no hi haguessin dues entitats que s'han pelat les celles perquè hi hagués una mica d'alternativa, una mica, molta alternativa en quant a les seves possibilitats, però que arriba a molts pocs nens i nenes, em refereixo. A l'escola, per exemple, hi ha un casal, però un casal que només s'han pogut apuntar uns 30 nens i nenes, perquè les altres famílies no han pogut. 30 nens i nenes que la majoria estan becats i ens hem esforçat molt perquè puguin tenir les beques. Però és que hi ha famílies que, vaja, és que no poden somiar a apuntar-los a un casal, perquè senzillament no tenen diners per menjar.
De quines quantitats podria ser apuntar-se a un casal?
Fede, quant costava el casal?
Bé, depèn, amb beques, o sigui, les beques de l'Ajuntament bequen un 90%, o sigui... La família s'hauria de fer càrrec les dues primeres setmanes un 18% i l'altra quinzena també es fa càrrec l'entitat del casal Minyons, que faria també un 90% de beca. En total seria el mes 36 euros.
Hi ha famílies que no poden pagar 36 euros.
És una fortuna per ells. És una fortuna.
El tema de les beques de menjar com funciona? És a dir, també és un 90% la beca
no,
el que et dona? Més,
no,
menys?
No. Les beques n'hi ha de dos tipus.
De menjar, ara?
Sí, del menjador de l'escola. Explica-ho.
Sí, hi ha beques de 3 i de 4 euros, segons el llindar econòmic. Hi ha un llindar econòmic i segons els ingressos de les famílies s'otorga una beca de 3 i de 4 euros. Això és d'aquest any, o sigui, de l'any que estem fent. O sigui, no sabem de l'any que ve, encara no ho sabem.
3 o 4 euros que s'han de pagar?
No, o sigui, bequen 3 o 4 euros sobre el preu que està al voltant dels 6 euros i pico. 6,40 i poc.
Però estem parlant de quantitats mensuals.
Vale. Mensualment, una família amb una beca de 4 euros ha de pagar uns, més o menys, uns 40 euros.
No arriba.
Més o menys, depèn del mes, dels dies del mes. I una beca de 3 euros paga uns 60.
És que, com que paguen els dies menjats, doncs per això balla. No, és una...
no, però, en qualsevol cas és igual, perquè és significatiu. És a dir,
exacte,
estem dient que 40 euros al mes hi ha famílies que no els poden pagar
és una
per
fortuna.
Alimentar els seus fills.
I és una fortuna, això,
Hi ha moltes famílies que no poden pagar.
I preguntes què mengen a casa.
Bueno, i aquesta és la segona pregunta, perquè si a l'escola no poden menjar, a casa m'imagino que encara ha de ser més complicat.
Doncs, què fan aquestes famílies? Doncs, el que dic jo, posar un tap. Un plat de cereals, un plat d'arròs, però falta molta proteïna, falta molta vitamina. Falta...
És a dir, la malnutrició es palpa a les aules.
Sí, rotundament sí. Això és poca salut en el futur. Quan estem mal alimentats d'una manera prolongada, això té conseqüències en el desenvolupament, en l'energia, en l'alegria... Hi ha nens i nenes que nosaltres els tenim clitxats, o sigui, que estem a darrere per ajudar-los, no? Si porten a esmorzar, si no en porten, i tot això. I, bueno, hem aconseguit que es quedin al menjador, ara falta aconseguir que aquella família doncs, pugui pagar aquesta fracció de la beca. Si no la pot pagar, doncs, i, clar, fa un mal de panxa impressionant anar a darrere d'una família que saps que tenen el mínim per viure i tu a darrere perquè pagui un deute. I ho hem de fer. I llavors, bé, arriba un moment que hem de decidir què fem amb aquell deute, perquè com que no és un a l'escola, sinó que són forces, doncs l'empresa no pot aixugar això. I ens interessa que no se'n vagi aquesta empresa, que és una... ens ajuda molt i que, a més, és ecològica i hem pactat una línia nutritiva important.
Que curiós, no? Tant de moda que està endeutar-se, però has de ser gran per endeutar-te i que no et posin a la presó.
Exacte. Aquí hi ha una de les cares més sàdiques i més perverses de la nostra societat.
Fes-ho, anaves a dir alguna cosa?
Pervers.
Sí, un tema que ara, bueno, que expliqui la Noemí, no? Com es reflexa, d'alguna manera, aquesta situació econòmica de les famílies en els nanos a l'aula, en el tema d'aprenentatge,
sí,
i
perquè,
emocionalment, que és un tema que es treballa molt a l'escola.
Anava a dir, és que jo he arribat a sentir que hi ha nanos que cauen desplomats, desmaiats, que això s'ha donat en alguna vegada, en alguna ocasió, per culpa d'una malnutrició.
Nosaltres, com que els anem al darrere, no els deixem que es desmaïn, abans els hi donem a esmorzar. A mi, jo aquesta... Però sí que... No sé, fa pocs dies vaig donar el que havia quedat del dia anterior de dinar a unes germanes que no havien menjat i amb la gana que van menjar-se aquella carn a l'hora d'esmorzar, sabia que havien passat molta gana.
Escolteu, i banc d'aliments, per exemple? O...
Sí, en el barri hi ha una entitat que és el CAU que organitza un petit banc d'aliments i després fins ara... N'hi ha hagut també a la parròquia de Sant Bernat de Claravall es feia un banc d'aliments, però per, diguéssim, per polir millor la gestió, per ara no sé quin problema hi ha hagut, perquè encara això està passant en aquest moment i no sé, no t'ho puc explicar, no en tinc coneixement de causa, però sé que es traslladarà en el districte. Això amb el... No sé pas quins avantatges hi haurà per la gent del barri que es traslladi al banc d'aliments al districte, perquè és un barri que queda molt apartat del districte.
I el tema del vestit?
El tema del vestit ho veus doncs, perquè doncs, no venen segons el fred i la calor. Vull dir, a l'hivern no porten roba d'abric, van amb tirants, van amb qualsevol cosa, van amb sabates que se'ls desenganxa la sola. Més una vegada em demanen cola d'impacte per enganxar-se a la sola. Ahir mateix, per exemple, bambes foradades, evidentment mai sabates, i sempre, bueno, i pantalons, allò que veus que han crescut i que no hi ha uns altres pantalons més llargs, xandalls prims, bueno, que no hi ha roba adequada per...
A dins de l'escola, almenys, es poden generar les condicions d'ambient, de temperatura...
Sí, a l'escola... Sí, a més, per sort, ens han fet una remodelació de millora i completa l'escola i és una escola preciosa. És una escola que dona molta dignitat i que ens la mereixem, encara que estiguem a un apèndix a Barcelona i que ningú ho pugui disfrutar més que els veïns de la zona, però és una escola que ens ha donat molta dignitat i ho agraïm molt. I tenim, doncs, allò, doncs, una calefacció adequada i tot bé, no? El 100% de nens i nenes, per sort, no viuen aquestes condicions, però que estàvem descrivint ara, d'alimentació i de vestit, però sí que entre els que pateixen més i els que pateixen una miqueta i tots els que tenen una família que estan patint en alguna mesura, doncs jo et diria que són ben bé un 75% de nens i nenes de l'escola que estan en una situació
complicada.
Molt complicada.
És a dir, la xifra superior que la que deia l'informe fa 4 dies.
Entre tots, sí. Jo estic d'acord amb aquest informe, completament d'acord, perquè doncs són nens i nenes que els que estan més malament, sí, són els que diu l'informe. I, vaja, jo espero que un dia totes les persones que tenen responsabilitat a la societat es despertin, s'adonin, perquè jo crec que hi ha persones que no s'adonen de la perversitat de la nostra societat i puguem afinar la nostra imaginació, perquè segur que de remeis n'hi ha.
Home, aquest de 50 per 20...
És una iniciativa...
És fantàstic, no?
És preciosa.
Diguéssim, és un contrapunt molt esperançador.
Sí. No? A més, vull explicar una anècdota molt bonica.
Home,
perquè tots els polítics puguin aprendre d'aquests gestos tan senzills i bonics. Vaig anar a l'assemblea que es va fer, del 50 per 20,
sí.
I érem els que érem, i les persones que estan doncs, portant endavant la gestió del 50 per 20 havien fet ells l'esmorzar i el dinar per no prendre ni un cèntim dels diners que es donen a les escoles i a les entitats del barri. Així de net és la gestió del 50 per 20.
I malgrat tot, així és com hauria de ser a la vida en general, no?
Exacte, diguéssim, sí. Perquè... Zero cost de representativitat, zero.
Bé, això podríem parlar de les dietes d'algun... Digues, Fede.
Sí, arran del que deia la Noemí, no? De que hem de tirar d'imaginació i d'altres alternatives, no? A partir d'endavant, però no hem d'oblidar que és l'estat de... És l'administració pública que ha d'exercir l'estat de benestar.
Exactament.
Vull dir, que quedi clar, vull dir, nosaltres, les persones hem d'oblidar alternatives, però no hem d'oblidar que hi ha una responsabilitat per part del govern i de l'administració pública...
I que paguem impostos,
Per no perdre... Exacte,
sí, però,
i per
però...
no perdre aquests drets dels que deia Noemí al principi, que tant han costat per aconseguir-los. Des dels anys 70, ara no arribem a aquest punt per perdre'ls, o sigui que s'ha de lluitar.
No, és que jo no crec que els perdem, és que gràcies a que fallen les institucions pot sortir el miracle de la solidaritat, que això és aquest punt sobre les is,
sí.
Sobre la i que està posant la crisi.
Exacte, però no tot ha de ser solidaritat, vull dir sí, si no hi ha... O sigui, la solidaritat és...
No, ja entenc què vols dir, ja entenc què vols dir.
Hi ha d'haver una cobertura.
Entenc que hi hagi aquest punt de que es reclami que les institucions hi posin de la seva part. Però aquí, en el punt ORG, com que som tan positius i ens agrada tant veure el costat bo de les coses, també pensem que tot està malament. No, està en el millor moment per ser canviat. I que fantàstic que les institucions fallin perquè així tenim l'oportunitat i gairebé l'obligació moral, per descomptat, de que tot plegat funcioni millor i que siguem solidaris.
I si podem viure amb dignitat i tenir esperances i perspectives de tirar endavant és per la xarxa que fem amb altres entitats de la ciutat que ens estan ajudant molt i que ens permeten doncs, tirar endavant projectes, com el Museu d'Història de la Ciutat, com el Consell Esportiu de Barcelona i altres, que... per explicar les coses positives que estan reafirmant-se en aquests moments, doncs fan possible que escoles com nosaltres puguem fer de petites gestes grans projectes i grans aventures.
Doncs, Noemí Rocabert, directora de l'escola Mestre Morera, i també el Fede Kufer, que és professor d'aquesta escola també.
Educador.
Bé. Ah, m'agrada més educador, és veritat. Molt bé, gràcies pel matís, Fede. I moltes gràcies també a la Noemí per haver vingut.
De res.
Bona nit i fins
un
la propera.
Gràcies.
Molts èxits, eh?
I tant.
Bona nit.
Gràcies.
Bona nit.
ORG, amb Joan Ortiz.
Amigues, amics, sabeu que després de l'espai de l'entrevista, per aquí, per l'estudi número 1 de Ràdio Estel, apareix la Maria Sierra. Bona nit.
Bona nit.
Què tal, com estàs?
Molt bé, força bé.
Amb ressaca d'aquestes eleccions gregues, les vas seguir o no?
Més o menys.
Més o menys,
més o menys. No? Més, o menys.
Més que res és que si no les seguies, els diaris te les fan empassar, vulguis que no.
Sí.
Apareixen a tot arreu. Però bé, en qualsevol cas, i sabent que màxima atenció al mercat del deute, tot i l'aposta de Grècia per l'euro, que és dels darrers titulars d'avui, la Maria Sierra no ens parla d'economia, sinó
de música.
Amb quin tema?
Avui us porto un títol, és una novetat discogràfica, d'un treball discogràfic que es diu African Blues. Uh-huh. Està molt bé, és música africana amb blues, saps? Uh-huh. I el títol d'aquesta cançó és Nico Bedi, de la formació Mali Latino.
Nico Bedi, això és el que escoltem a continuació.
Sí.
Millor escoltar música que parlar d'economia, que d'això ja en parlen sovint els mitjans. I la música almenys ens ajuda a respirar una mica.
I tant.
Bona nit, gràcies.
Bona nit a tu.
Adéu, Maria.
Adéu.
Bade mafila benyongo kwa ni yala muna Sini mafila benyongo jugu yala muna Kabila fila benyongo jamfala muna Teri mafila benyongo kwa ni yala
ORG, canvi social i acció ciutadana. Si tens un iPhone, ja tens Ràdio Estel a la butxaca. Ja et pots baixar l'aplicació per iPhone i iPad que et permetrà escoltar Ràdio Estel en directe, accedir a les xarxes socials i també a la nostra web. Nou app de Ràdio Estel per iPhone i iPad. La teva emissora a la teva butxaca.
Aquest dimarts, de 8 a 10 del matí, no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou parlarem de reformes en l'ensenyament amb Lluís Font, secretari general de Polítiques Educatives de la Generalitat. A la tertúlia ens acompanyaran el president del grup d'entitats catalanes de la família, Daniel Arasa, el consultor sanitari Ignasi Arbussà i el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. A les 9 ens visitarà l'escriptor Ramon Rius, autor del llibre El Crist sense braços, que acaba de publicar Claret. També tindrem la reflexió de Manuel Milian Mestre, el col·loqui sobre art i patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet i les seccions de família i bioètica. Tot això i molt més aquest dimarts de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. .org. La cita setmanal de Ràdio Estel amb la solidaritat.
Recordeu que som l'únic programa sobre acció ciutadana i canvi social, un espai radiofònic microfinançat per l'audiència, reconegut com la millor proposta d'innovació dels Premis de Ràdio Associació de Catalunya d'enguany. Enrique, el Josep Maria, Ramon, Trebla, Sílvia, Lluís, Fundació, Quepo, Martí, Òscar, Maria, Rosa, Antònia, Pompeu, Àngels, Esther, Cristina, Orgànic, Josep, Lluís, Montse, Daniel, Adriana, Enric, Gerardo, Fèlix, Mariflor, Maria Àngeles, Maria Rosa, Joan, Naumar, Sandra o Maig. Són alguns dels noms de les persones que ja han fet un donatiu. Moltes gràcies a totes elles. Els espera una recompensa per haver ajudat al Punt.org i, a més, tenen una cita el dia 30 de juny a partir de les 11 del matí amb la Sagrada Família, una visita gratuïta, guiada, evidentment, per aquest temple d'Antoni Gaudí. I si tu vols seguir-nos fent costat, vols ajudar-nos amb el Punt.org perquè cada dia es faci més gran, entra a facebook.com/punt.org i clica allà on diu m'agrada. De moment som 116 persones les qui ens agrada el Punt.org, però ens agradaria que encara en fóssim més. I ara el que fem és canviar de terç, perquè com moltes vegades us hem dit, aquí al Punt.org tenim la fórmula per canviar el món. De veritat, us expliquem. Enric Tintoré, què tal? Bona nit.
Bona nit, Joan.
Com estàs?
Bé, bé.
Com va la presentació del llibre demà a les 7 de la tarda?
Bé, bé, bé. Està tot preparat i bueno, a les 7 de la tarda parlaré del meu llibre, com deia l'escriptor el Paco Umbral, que es va fer famós en un programa de televisió, sí, deia, sí. I jo he venido a hablar de mi libro.
Molt bé. No és el cas, perquè l'Enric ja ha vingut a parlar del llibre en aquest programa, però vaja, parlarem d'altres coses. De totes maneres, Enric, demà és a les 19 hores.
Sí, a la Casa del Llibre, Passeig de Gràcia 62. I presentaré el llibre Pensemos un mundo mejor.
Un mundo mejor, plataforma, publicat per plataforma. Enric, fes-nos un resum del llibre.
No, bàsicament el llibre es basa en aquesta veritat universal, que és que si vols canviar les teves circumstàncies, canvia els teus pensaments. I que el canvi dels nostres pensaments no solament contribueix a canviar la nostra realitat i la realitat del nostre entorn, sinó també la realitat del món. És a dir, tots els grans savis del món han posat sempre a manifest la gran importància del pensament com a creador de realitat, com a creador de la realitat, com a creador de les circumstàncies. Mm-hmm. Aquesta veritat que es coneix des de molt abans de Jesucrist i que forma part de la ciència mil·lenària i el ioga, avui dia ho està confirmant la física quàntica i fins i tot la biologia. Mm-hmm. Tot allò que pensem, tot allò que fa en la nostra ment, té una repercussió directa a la realitat.
A mi m'agrada fer èmfasi, Enric, en això de que de veure-ho al revés de com tu dius, és a dir, en efecte pot ser que els pensaments creïn la realitat, però pels escèptics m'agrada fer-ho, com et dic, des de l'altre punt de vista. És a dir, fixa't que tot allò que tu t'envolta o tot allò que tu has fet prèviament ha passat pel teu cap.
És veritat, i això és extrapolable al món. Per això a mi em preocupa una mica ara el que està passant amb el món, dominat pels mercats financers. Mercats financers estan actuant d'una manera molt ferotge, dominats per l'egoisme i per la por, i estan creant un estat mental al món molt preocupant, perquè a més s'han instal·lat al menjador de casa nostra, a la televisió,
i sembla que la nostra felicitat ara depengui de si puja o baixa la borsa, de si la prima de risc puja o baixa. I han creat un clima d'histèria col·lectiu, de nerviosisme, de por, d'ansietat, que és molt dolent. És a dir, la por, l'ansietat i el nerviosisme amb el que es mouen els mercats financers, que no són més enllà de 30 o 40 mil persones que treballen a les sales d'operacions dels bancs, aquest nerviosisme l'estan transmetent a tot el món. I això està generant una dinàmica de pensament negatiu que hem de contrarrestar d'una manera activa cadascun de nosaltres. És cert que aquí a Europa estem vivint moments difícils. Ens hauríem de preguntar què podem fer nosaltres. Pues en primer lloc, canviar aquesta dinàmica de pensaments negatius per pensaments positius. No tot va malament, no tot és tan dolent. Ens hauríem de fixar amb les coses que van bé, però sobretot en desitjar que les coses vagin bé i en confiar en que tot anirà bé. Hem de fer aquest canvi mental. És molt difícil d'explicar i d'entendre, però el que fem el canvi mental, a la que ens deslliurem d'aquest clima nerviosisme imperant, nosaltres estarem millor, els nostres estaran millor i el món estarà millor. També, per cert, hem de ser solidaris amb la gent que tenim al costat i que ho està passant malament.
Home, això genera positivisme mental, com a mínim.
Oh, clar, perquè ja saps la frase, la veritat aquesta, que dat i se us darà, no?, que deia Jesucrist, amb la mida que som generosos, activem la llei espiritual de generació de riquesa, tant per als altres com per nosaltres. I també hem de ser creatius, pensar en com generar riquesa, com fer que la prosperitat torni a les nostres vides i a les vides dels altres. Però sobretot hauríem de fugir d'aquest pessimisme imperant que ens envolta a totes hores. I hem de fugir d'això. Com? Sent positius. Hem de ser positius.
És que, a més, Enric, et diria que la tendència natural és la del positivisme. No, el positivisme és una corrent. De ser positius, del pensament positiu. En el sentit de que, en efecte, no totes les coses estan tan malament i, a més, allò que ens passa, vamos, almenys jo n'estic absolutament convençut, té una finalitat de bé. És a dir, si estem travessant la situació que estem travessant, és que hi ha una lliçó al darrere que nosaltres hem de prendre per ser millors. I això de per si ja és positiu. No sé si coincideixes.
Sí, està clar que el món, en concret Europa, i més concretament Espanya, anava fa uns anys per un camí totalment equivocat, dominada per l'especulació, per la vida fàcil, destrossant la naturalesa i apostant per un sistema de vida absolutament insostenible. Molt bé, ara això s'ha acabat, tenim l'oportunitat de començar de nou i, com diuen, totes les crisis són una oportunitat per millorar socialment i millorar individualment. I l'hem de viure, aquesta crisi, amb aquest sentit, perquè és que no tenim més solució, hem de ser positius. I només des d'aquest pensament positiu trobarem els camins per sortir endavant, segur.
Queda molt clar. Doncs, Enric Tintoré, que per algun motiu ha escrit Pensemos un mundo mejor, i tot això que ens explicava ell dels mercats, ho diu amb coneixement de causa, moltes vegades ho hem dit, ell és periodista amb una llarga trajectòria dins el terreny del periodisme econòmic. Així que si parla de totes aquestes qüestions és perquè porta molts anys parlant-ne prèviament i escrivint sobre paper d'aquestes històries. Sí o no, Enric?
Sí. El que passa és que estic en una situació que m'estic dedicant més al món del ioga i del pensament, i que és la meva gran afició de tota la vida. Tota la vida he combinat l'estudi de l'economia amb el ioga i la meditació. I així de tant en tant parlo de com veig les coses des de l'altra banda. Això que estàvem parlant de ser positius no és fàcil. En un moment dominat per les dificultats i per aquest pessimisme col·lectiu, ser positiu pràcticament és ser un heroi. Però
doncs aquí som ara,
ho hem d'intentar, no hem de deixar que el pessimisme ens domini. Tenim solucions, el món té solucions. Mai a la història han hagut tantes possibilitats per fer coses i per sortir endavant. I bé, hem de mantenir l'actitud correcta i segur que sortirem endavant.
Aquí som herois, perquè de positius en som molt. I a més a més, si a vegades pensem que la veritable crisi no és la crisi en si, sinó el desànim que està generant aquesta crisi. Perquè, déu-n'hi-do, també, lluitar contra aquest desànim generalitzat. En fi.
Sí, és el repte, és el repte. Si tots ens deixem portar per el desànim, segur que no tenim solució. Perquè allò que pensem, si pensem en desànim, allò és el que provoquem. Hem de fer l'esforç, jo no dic que sigui fàcil, però hem de fer l'esforç per positivitzar totes les situacions, per veure el bé, per fer el bé, per pensar en el bé, per buscar solucions i per pensar que som capaços de fer-ho. Però més que forçar-nos a la ment no requereix de grans forces, no, només imaginem les coses que volem, imaginem allò que volem mentalment, pensem les coses positives que volem. I a poc aquestes coses s'aniran produint. Però d'entrada el que s'anirà produint és una serenor de la nostra ment, una serenor de les nostres emocions. Més positiu, com saps i com ho recomano sempre, és la meditació. Aprendre tècniques de meditació per serenar la ment. I des de la serenor de la ment desapareix l'angoixa, desapareix la por i entra la pau, la serenitat, l'optimisme. I aquest és el camí que hauríem de seguir.
Enric
o que jo
Tintoré.
Proposo.
Enric Tintoré, pensemos un mundo mejor. Et sembla que regalem un parell d'exemplars a l'audiència?
Em sembla fantàstic.
Que estiguin molt atents i atentes les persones que en aquests moments estan escoltant el Punt.org de cara al programa de la setmana que ve, que és el darrer de la temporada. I que estiguin atentes i atents també a les xarxes socials, perquè entre xarxes socials i el proper programa regalarem un parell d'exemplars d'aquest llibre de l'Enric Tintoré. Enric, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Joan.
Bona nit.
Bona nit.
Punt.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
I després de l'Enric Tintoré, ara sí, marxem. Recordeu, amigues i amics, que tenim la fórmula per canviar el món aquí, al Punt.org. Aquesta fórmula passa precisament per l'espiritualitat. Ho deia l'Enric fa uns segons. Només aquella persona que s'endinsa en la descoberta de si mateixa desenvolupa l'autèntica capacitat d'estimar i experimenta la permanent connexió entre ella i l'univers sencer. I això l'impulsa a treballar pels altres. El silenci, l'escolta interna, la pregària i la lectura espiritual de forma continuada i a poder ser col·lectivament produeixen un canvi tan profund en aquell qui ho desitgi que el porten a ser un veritable activista al servei de les persones i de l'entorn. Avui dia la comunitat científica sap que només el 10% de les cèl·lules d'un cos tenen el poder suficient per provocar un canvi en cadena que afecti la resta de la població. Només en la voluntat interna hi ha el veritable motor pel canvi, i això alguns ja ho tenen, però la majoria ho hem de treballar. Canvia't primer, i quan el 10% d'una societat ho hagi fet, al darrere hi vindrà la resta. Avui amb en Jordi Carretero a les vies de so i qui us ha acompanyat, el meu nom, Joan Ortiz. I recorda, sigues tu el canvi que vols veure al món. Bona nit.
Ràdio Estel.